11:36 minuts, anem avançant continguts al matí de Tarragona Ràdio i ara estem en disposició de saludar a través del telèfon l'Àngels Fortuny. Ell és propietari i gerent del laboratori El Dine Patologia, laboratori d'anatomia patològica de Tarragona. Àngels Fortuny, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Tarragona Ràdio. A un servidor li passa, i suposo que no és tan estrany, potser encara amb aquestes altures, amb aquestes alçades de la partida, doncs que hem sentit molt a parlar del coronavirus, de la Covid-19, dels tests ràpids, dels PCR, però també volem saber com funciona un laboratori on es fan precisament, es duen a terme aquests tests per detectar el coronavirus. Deixi'm abans que li pregunti per com han viscut aquests darrers mesos, perquè suposo que la feina s'ha intensificat i força des de l'inici del confinament, des del passat març, no? Des de l'inici de la pandèmia.
Sí, bueno, tal com dius, hi ha molta informació a tot el que tu acabes de fer a la presentació. Efectivament, hi ha molta activitat, però a banda hi ha hagut un canvi substancial en la nostra activitat.
És a dir, que des de l'inici...
M'estic acoplant.
Sí, sí, no sé si té alguna ràdio a prop, si la pot...
No, tinc cap ràdio.
No tens cap ràdio. Doncs,
bueno, intentarem...
Sí, si no, a veure si tècnicament és possible fer alguna cosa. Sembla que no podem nosaltres des d'aquí fer res, Àngels, disculpi. A veure si és possible igualment establir aquesta comunicació. M'explicava que han hagut de canviar substancialment la seva activitat, o almenys el volum de feina, com a mínim.
Sí, no, i el nostre dia a dia. Perquè, bueno, començant pel principi, perquè ningú ens ho esperava amb aquesta pandèmia, no? Bueno, alguns ja intuïem que podria hi haver algun tipus d'epidèmia, però bueno, això era tot molt, molt teòric. No? Ens trobem a març del 2020, que de cop i volta hi ha una pandèmia, nosaltres som un laboratori d'anatomia patològica que ja portem 40 anys, però bueno, amb una activitat molt estable, portem, bueno, portem grans hospitals, portem centres mèdics, però bueno, sense grans alts i baixos. No? I de cop i volta arriba la pandèmia. El primer que ens afecta és que tots els hospitals, els que són proveïdors, deixen de treballar perquè se queden tots per a tractar el Covid i els quiròfans s'anulen tot, tret el que no és urgent.
Àngel, llavors, si no li sap greu, intentarem canviar de telèfon perquè realment la sentim amb cert retorn. Per tant, la truquem de seguida, canviem de telèfon, d'acord? Moltes gràcies. Com que disposem també d'alguna alternativa, intentarem fer-ho d'aquesta manera perquè realment la comunicació era deficient i sentíem l'Àngels doncs, gairebé duplicada, amb algun tipus de retorn, i ara la tornarem a saludar. Era interessant el que ens estava dient, aquest canvi de tendència i fins i tot de feina o augment d'activitat als laboratoris on es fan aquestes proves. Ara també li preguntarem per les diferències i també com ha evolucionat tot plegat i avui dia, doncs, a dia d'avui, a dia, doncs, el dia que estem fent rigorosament en directe aquesta entrevista, 9 de novembre, doncs, quina és la realitat, com dèiem, d'aquests laboratoris. És la sintonia de Tarragona Ràdio, 11:39 minuts, intentant resoldre aquest problema de comunicació que teníem amb el telèfon, i esperant poder tornar a saludar de seguida l'Àngels Fortuny, propietari i gerent del laboratori El Dine Patologia, aquest laboratori d'anatomia patològica de Tarragona. Thank you. Doncs intentem recuperar aquesta comunicació. Àngels Fortunyo, molt bon dia de nou.
Hola de nou.
A veure si ara ens escoltem
ara
millor. A veure si ens escoltem millor. D'acord. Doncs Àngels, m'estava explicant aquest canvi que han viscut des de l'inici de la pandèmia. Fem un rebobinat i iniciem gairebé des de zero perquè així la podrem entendre millor. Expliqui'ns.
Bé, doncs com començava, tot comença al mes de març amb el confinament i amb la situació de pandèmia. Nosaltres som un laboratori d'anatomia patològica, doncs amb una feina així com a molt estable, tot molt organitzat, tot molt, molt ja d'aquests 40 anys, tot molt organitzat. Arriba la pandèmia i el primer d'alta a baix és que, clar, els hospitals per als que nosaltres som proveïdors i treballem en ells, doncs se dediquen exclusivament al tema Covid i queden clausurats tots els quiròfans per a tot el que no és urgència. Amb la qual cosa nosaltres ens quedem sense activitat. La nostra activitat queda reduïda un 5% perquè sí que des del primer moment vam mantenir la urgència de càncer. Nosaltres treballem molt el tema del càncer i ens vam quedar amb un 5% de l'activitat. Primer, una actitud de supervivència, perquè som un equip important i què fem? No? Tenim una activitat d'un 5% i, sin embargo, tenim a tot l'equip. No podíem demanar ERTOs perquè érem un servei essencial. Per tant, el primer de tot va ser crear un gabinet de crisi, que és així com el que vam fer per decidir cap a on tiràvem. El nostre compromís amb el nostre equip era molt important i, de fet, els vam garantir les nòmines, però no sabíem com aniria la situació. Nosaltres, dintre del laboratori, la línia de biologia molecular era una línia que teníem molt desenvolupada en els últims 20 anys, perquè, com ja he dit, el nostre camp sobretot és l'oncològic, el tema del càncer, i molts dels marcadors de càncer se fan en biologia molecular. També molts virus relacionats amb càncer. I també un camp amb el qual nosaltres havíem apostat moltíssim en aquests 5-10 últims anys era el camp de les malalties de transmissió sexual i dels virus, el virus del papiloma humà. I, de fet, havíem organitzat ja dues jornades científiques en aquest tema infecciós. Per tant, nosaltres, la línia de biologia molecular era una línia molt potent complementària a la nostra activitat d'anatomia patològica. Uh-huh. Arriba el Covid, arriba aquesta situació a nivell de laboratori i llavors el que fem és aquesta línia de biologia molecular, doncs potenciar-la amb la incorporació de les sondes Covid. Però clar, van ser mesos intensos i molt complicats tant des del punt de vista organitzatiu com econòmic. Nosaltres vam implementar no sol la línia Covid, sinó que mentrestant ja ens vam organitzar, inclús avançar a normatives que ens anaven arribant, doncs, per exemple, respecte a tenir els treballadors protegits el màxim possible, vam organitzar tots, vam fer que dintre de lo que cap el nostre equip se'n ressentís el menys possible. I després ens vam posar sempre a l'abast de les autoritats sanitàries, com era la nostra obligació, perquè nosaltres, sobretot, és un compromís que tenim sanitari i social, però sobretot sanitari. Però en un primer moment va ser molt complicat. Clar. No comento també tot el tema de la gestió de compres en aquells mesos de confinament, perquè tot el que... No se podien aplicar criteris anteriors a la situació que estàvem vivint. I, de fet, que estem vivint. És una situació totalment inèdita, totalment complexa, canviant. Les coses van molt ràpid. Lo que una normativa al matí ja està obsoleta a la tarda i la gestió de compres, donada la situació de competència global, ja no a nivell de Catalunya ni a nivell de l'estat espanyol ni a nivell d'Europa, sinó que és una competència global, coses molt senzilles se tornaven molt, molt complexes.
Entenc que a nivell de material, fins i tot de no trobar segons quin... No,
efectivament.
O que hi haguessin problemàtiques per trobar doncs, estris, sí, utensilis o productes fins i tot d'aquests d'un sol ús o més concrets de laboratori doncs que potser sí, perquè... en aquells mesos estaven més complicats de trobar.
I encara ara, acabem de passar
al
setembre. Doncs, a veure, però ja no estem parlant de fungibles molt especialitzats o molt complexes. Jo explico que bueno, per exemple, el tema dels hisops, de les mostres, de l'hisop, del palito aquest que posem per prendre la mostra, doncs ara al setembre hi ha hagut també una crisi bastant important per arribar. O sigui, tens les sondes, tens l'equipament, tens la tecnologia puntera, ho tens tot i al final te falta l'hisop. Per tant, també ha sigut un esforç. Les coses que abans eren senzilles, ara no ho són tant, no? Però, bueno, Nosaltres estem contents, van ser mesos intensos els del confinament, han sigut mesos intensos la implementació i la potenciació, per dir-ho d'alguna manera, de tot el tema Covid, però la veritat és que la resposta que hem tingut també ha sigut molt, molt bona. Nosaltres sempre hem prioritzat, torno a dir, el nostre compromís sanitari i la necessitat sanitària del moment, i per tant l'activitat ha canviat molt, però... Clar, ara fem molt Covid, però tenim diverses, no línies, però diversos grups importants de Covid. Perquè quan se parla de Covid se parla molt de manera genèrica, però clar, després n'hi ha que anar particularitzant a cada cas.
És a dir, que no han aturat tampoc les altres. Ara entenc que ja es va recuperant ja aquesta certa normalitat dins del que cap, però sí que dintre del Covid trobem diferents grups, perquè clar, aquí també hem de diferenciar del que seria un test ràpid, d'una PCR, d'un test antigen. Aquí també imagino que vosaltres també teniu totes aquestes línies diferents, no?
Sí, nosaltres tenim fonamentalment, el tema de la PCR, la PCR de serveis, tenim un servei de PCR urgent en 4 hores, un servei de PCR convencional que fins a l'hora d'avui, puc dir, després d'haver fet mils de proves, donem l'informe en 24 hores. Fem també tests serològics, els tests antígens, i també incorporem la prova dual, la prova que properament també se'n parlarà bastant, Covid-grip. No?
Explica'ns una mica, si no et sap greu, Àngels, perquè a vegades ens fem una mica d'embolic, les principals diferències, a nivell resumit, de la PCR, que sabem que és aquesta prova que és, diguéssim, que es posa aquesta mena de palet, no?, pel nas, no?, per dir-ho així vulgarment. Després tenim també aquesta prova en sang. Explica'ns les diferències, perquè jo crec que amb aquestes alçades del joc encara, en alguns casos, ens feu una mica embolic, sobretot amb aquestes proves que ara deies que també es van introduint com aquesta prova dual Covid-grip.
Sí. Mira, en principi la PCR el que mira és el material genètic del virus. Directament el que estem mirant és virus. Hi ha virus o no hi ha virus? Que això, per fer-ho senzill, parlaré de manera molt senzilla.
Sí, t'ho agraïm.
Ho intentaré, no?, sí. Perquè se m'entengui. Doncs, si hi ha virus, s'està infectat, s'és contagiós. No hi ha virus, no s'està infectat, no és contagiós, en línies generals. Podríem particularitzar, però ara no vull entrar al detall. L'única prova que mira el material genètic del virus, avui per avui, la prova gold standard, la millor prova, és la PCR. Això és el que fa la PCR, mira directament si hi ha virus o no hi ha virus.
En el moment que ens fem la prova,
Sí, el que fem és traure una mostra de nasofaringe o d'orofaringe i a partir d'aquí el que mirem, se va replicant, és un procés molt complex, però el que anem fent són replicant el virus per veure si verdaderament hi ha virus o no.
Si la tenim avui, no si l'hem tingut, no si tenim anticossos, no. Aquesta és l'única prova que ens diu si tenim el virus ara mateix.
A mi m'agrada dir que és la que fa la foto.
Perfecte.
Perquè per a lo bo i per a lo dolent, tens la foto, però tens la foto instantània, al moment, no? De la situació d'aquell moment. No te pots garantir el que passarà al cap de 3 dies. Per això sempre m'agrada fer el símil de que avui que tinguis una PCR negativa o que no tinguis virus no vol dir que d'aquí 3 dies no el tinguis. I de fet poso l'exemple dels futbolistes, que pràcticament es fan la PCR cada 3-4 dies, no? Per descartar que en aquests 3 dies és el període que se considera més o menys de finestra.
I després tindríem les altres proves que ja impliquen una extracció de sang, entenc, no?
Sí, per exemple, el test serològic el que fa és mirar en sang si l'organisme ha estat en contacte amb el virus. A veure, en el moment en què el virus entra al nostre organisme, l'organisme crea unes defenses. Aquestes defenses és el que en diem les immunoglobulines o anticossos. ¿Vale? N'hi ha fonamentalment de dos tipus, la M i la G. La M és la primera que surt, és la que ens indica que és una infecció recent, que el virus acaba d'entrar. El primer pelotón que surt de defensa són les IgMs. I després ja venen les tardanes, que són les IgGs. ¿Vale? Però l'únic que miren és les defenses de l'organisme, les que hi ha a la sang, no el virus. No sé si se m'entén.
Sí, i tant.
T'entenem
perfectament.
Virus, PCR, defenses de l'organisme, té serològics, amb tota la complexitat que té tot l'estudi de la immunitat, que no voldria entrar perquè entonces sí que pot ser que vagi a alguns tècnics.
D'acord. ¿Vale? I després encara n'hi haurien una altra tipologia, pel que m'explicaves.
Sí, el test d'antigen aquest ràpid del que se'n parla aquestes últimes setmanes, també mira el virus, però no mira el material genètic, sinó que mira una proteïna. ¿Vale? també és una prova que el que mira és el virus. No és tan exacta, torno a insistir que el gol estàndard, la prova fonamental és la PCR, però sí que està donant molt bons resultats en determinats grups de pacients. ¿Vale? També mira el virus, però no el material genètic. Mira com si diguéssim la proteïna que té a la càpsula. És una mica com... és menys fiable, o sea, té una sensibilitat més baixa que el que és la PCR.
Per tant, dedueixo que la més fiable i la més estàndard o la que s'utilitza més continua sent la PCR a dia d'avui, no? I ara m'introduïes també aquesta dual Covid-Grip, que em deies, d'això se'n parlarà, perquè clar, estem també doncs, en plena campanya de la grip, de fet ja recomanaven des de fa algunes setmanes i fins a meitat de desembre vacunar-se tota aquella població de risc. Per tant, ara caldrà diferenciar també molt bé si estem davant d'un tractament, davant d'una afectació del virus de la grip, si estem davant d'una afectació de la Covid, i això pot portar també a confusions a vegades.
Clar, perquè la grip és una malaltia molt estacional, les campanyes de grip verdaderament provoquen dintre del sistema sanitari un delta baix important. Sembla ser que per l'experiència que hi ha de l'epidèmia Covid a l'hemisferi sud, per tant, a l'hivern austral, sembla ser que la grip no vindrà tan forta en el sentit, però bueno, de manera indirecta, perquè com ens estem protegint més, això teòricament ha fet que els índexs d'incidència de grip, com t'he comentat, siguin més baixos. Però, clar, comparteixen molta sintomatologia amb el Covid. Llavors, el que ara ens trobarem, que, bueno, per exemple, a l'estiu doncs és poc probable que siguem refredats i que confonguem símptomes Covid-refredat o Covid-grip, no? Sin embargo, ara, quan arribi la grip, sí que haurem de fer aquesta diferència, si el paciente grip o el paciente Covid, perquè és que si no pot col·lapsar la societat i el teixit productiu. O sigui, vull dir, si ja amb el Covid sol han passat un estiu molt complicat, imagina't ara que ve la campanya de grip sobreafigida amb totes les conseqüències que això té. Doncs nosaltres també incorporem una nova prova, que és una prova dual, que ens diu a la vegada si el pacient té Covid o si té grip, o una o l'altra, a la vegada, amb la mateixa prova. I això també pensem que és important i també estem potenciant...
Molt bé. Vosaltres us encarregueu de, evidentment, de donar aquests resultats, però després perquè això arribi a la població farà falta també que des dels diferents doncs, estaments relacionats amb salut vagin aplicant també aquesta prova, no? Que arribin al màxim de població possible, perquè entenc que vosaltres també rebeu mostres, no? de diferents llocs.
Sí, mira, com te comentava abans...
A banda de que nosaltres puguem venir directament a vosaltres, potser a fer-nos la prova, que això suposa que és un servei que sí que oferiu.
Sí. Nosaltres, sobretot, és que, a veure, estem per una necessitat i per una demanda sanitària. I com t'he comentat, una part important de les proves Covid que nosaltres fem són precisament a nivell hospitalari les proves prequirúrgiques. Ara, des del mes de juny que se va reactivar tota l'activitat quirúrgica, tota persona que entra a un quiròfan prèviament s'ha de fer una PCR. Sí. Són les normatives les que ens diuen si s'ha de fer una PCR o no. ¿Vale? Per tant, ara en aquest moment, per a qualsevol cirurgia, se requereix una PCR negativa les 72 hores abans. Això és per una banda. Per una altra banda, com tu has dit, nosaltres sempre des del primer moment hem rebut tots aquells pacients que els metges companys ens han derivat. ¿Vale? Però per una altra banda, moltes vegades no se'n parla i a banda de la necessitat sanitària hi ha una necessitat social. La sanitat pública no arriba a molts nivells, com per exemple a nivell de les empreses. Llavors, sí que és cert que a nivell de les empreses és una demanda afegida, és una demanda que ens ha arribat i no se li estem fent, estem treballant per a empreses petites, mitjanes i grans empreses multinacionals, ¿vale? Per què? Perquè l'únic ja no és sol fem una PCR, no fem una PCR, fem un test serològic, sinó és donar assessorament a aquestes empreses. En aquest punt, la sanitat pública no li pertoca tampoc arribar, però és molt important que l'economia segueixi, que les empreses segueixin, i sí que verdaderament hi ha molta demanda d'informació, ja no tant de les proves, que també, sinó d'informació, d'assessorament, i afortunadament comptem amb la confiança, ja t'he comentat, d'importants empreses. Sí. Nosaltres som un laboratori de suport amb el telèfon sempre obert per atendre qualsevol d'això.
I esteu fent molta pedagogia, com estàs fent tu ara aquí amb nosaltres.
Ho evidentment.
I deixa'm també que et pregunti, Àngels, perquè, clar, aquesta situació l'haurem de conviure, sembla que encara, doncs, jo vull ser optimista i dir-te que uns mesos més, ja veus que parlen ja d'algun temps més, però, clar, quan podrem començar a deixar de parlar tant de testos i de proves i començar a parlar de vacunes? Tu què creus?
Jo en això, a veure, no puc donar la meva opinió científica, he de ser molt, molt, molt prudent, perquè anem a veure, estem en un moment molt complicat, a tots ens agradaria, una cosa és el que nosaltres voldríem i una altra cosa és la realitat. El tema de les vacunes és molt, molt complexa, molt complexa. Mira, a mi m'agrada definir la situació com una marató, estem corrent una marató. És molt dur, ¿vale? Però estem en una marató. Una marató té 42 quilòmetres. ¿Vale? Nosaltres calculem que ara estem pel quilòmetre 14-15. Ens queda molt recorregut. Evidentment, hi haurà grans avanços científics i tecnològics. La vacuna és un tema complicat, és un tema que quan arribi, possiblement no se podrà donar de forma massiva a tota la població, sinó que començaran grups vulnerables. Caldrà fer proves i l'estem seguint de prop, però una mica les expectatives, el que estan dient les principals organitzacions, l'OMS i tal, que com a aviat fins a primavera no arribarà. Tot sembla ser que l'hivern serà dur, que hem de conviure, que és molt important el comportament social, d'aïllament, de prudència, però sí que venen uns mesos complicats, sembla ser, he de ser molt prudent. La vacuna indubtablement arribarà. També hi haurà una immunitat, conforme més gent la va passant, més gent se torna immune, no? Però la situació és complexa. A l'estiu, si recordeu, se va parlar molt de la vacuna, després se va deixar de parlar. Hem de conviure amb el Covid, amb la vacuna i amb el diagnòstic. I aquí a mi sí que m'agradaria incidir, perquè pot ser que a nivell europeu no s'ha incidit lo suficient. ¿Vale? No és solament important diagnosticar el virus i diagnosticar a les persones que estan infectades amb PCR. Cal fer PCRs, però cal fer diagnòstics ràpids de PCR. Des de l'abril als Estats Units hi ha una PCR que tardés més de 24 hores sense diagnòstica, ja no la consideraven adequada, no? Dient que el gol estàndard estava en 24 hores, perquè si ja se demorava més ja no tenia sentit. Doncs per què? Perquè no pots tallar la cadena de contagi.
És també l'evolució que estem vivint. T'agraïm també, Àngels, que ens hagis fet aquestes explicacions sobre com treballeu i quina és la tasca també dels laboratoris que a terme aquestes proves. Àngels Fortunyo, propietari i gerent del laboratori El Dine de Tarragona. T'agraïm molt la teva participació al programa. Moltíssimes gràcies i serà fins la propera. Molt bon dia. Gràcies.
Bon dia. Moltes gràcies.